Siau.
Amic e amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, el 1288, anà a París, on, a la Sorbona, llegí públicament la seva Ars. També s'adreçà al rei Felip el Vell i a la universitat per instar a la fundació de monestirs per a l'ensenyament de les llengües dels infidels. Aquesta vegada, però, fixà la seva atenció en els tàrtars, proposant doncs, que les primeres missions portessin a París alguns d'ells per tal de formar-los en la doctrina cristiana i que, retornats al seu origen, difonguessin l'Evangeli, tal es parlar de que podia ser l'evangelització de les Illes Canàries en el cas. Així mateix sol·licità la traducció de les seves obres a les llengües dels pagans. Durant aquesta estada francesa, obtingué el títol de mestre de les arts a la Sorbona, una titulació que li permetia situar-se en una posició d'igualtat entre els acadèmics i li obria les portes a les instàncies eclesiàstiques a l'hora d'exposar les seves posicions teològiques i doctrinals.
Amic e amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Paraules d'amor. Un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. La Mel, que en àrab significa esperança, va néixer amb ferides de metralla a un hospital de Síria gràcies a la perícia dels metges que van atendre la seva mare, que acabava de patir un atac aeri a la ciutat síria d'Alepo. A l'altra cara de la moneda, Aylan Kurdi tenia 3 anys quan va morir a les costes de Turquia. La seva mare, de 35, i el seu germà, de 5 anys, també van ofegar-se intentant fugir de la guerra al seu país. Segons dades de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats, ACNUR, el nombre de nens siris que han hagut d'abandonar a les seves llars a causa de la guerra civil és d'un milió de menors. Mentre la Unió Europea està decidint què fer amb els siris que estan arribant a Europa, com si es tractessin de números i no de persones, el Sant Pare ho té molt clar. En el primer discurs en la història d'un pontífex de l'Església Catòlica davant el Congrés dels Estats Units, el Papa Francisco va defensar els drets dels immigrants, demanant rebutjar l'hostilitat cap als nous veïns, i va cridar a acollir els que deixen les seves cases per aconseguir una vida millor. Emigrar és deixar el propi país per anar a viure en un altre. I excepte una minoria, que ho fa per aconseguir millorar les seves condicions laborals o per amor, la majoria de les persones que deixen les seves llars ho fan per necessitat. Quan una persona emigra, fuig de la fam, fuig de la guerra o de la persecució per causes com poden ser la seva religió o raça. Emigra perquè té gana, perquè vol un futur millor pels seus fills o perquè vol passejar pel carrer sense tenir por. El nostre programa d'avui el dediquem als immigrants. Comencem.
Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano. guajiro entonando el sol.
I amb aquesta cançó titulada Mi Tierra, de Gloria Estefan, dono la benvinguda als nostres col·laboradors habituals del programa. Tenim avui a la Maria Dolors Viaina. Bona tarda, Dolors.
Hola, bona tarda.
El Josep Maria Dei, bona tarda.
Molt bona tarda.
I l'Aureli Villar, bona tarda.
Bona tarda.
Tots ells ja saben que són orientadors familiars del FERT i col·laboradors habituals del programa. També està amb nosaltres el nostre tècnic, el Jordi Carretero, i qui els hi parla aquesta tarda, la Rosario Santa Maria. Així que benvinguts a tots. Aureli. Què? Hem començat una mica trista avui, jo, però és que estic força impactada, amb el tema de la immigració que ens toca avui.
És que hem de viure el món que ens toca, no? I la immigració és un tema de les coordenades d'avui. I, per tant, fugir d'aquest tema és fugir del món que tenim, no? I aleshores tot depèn... Jo crec que el programa d'avui, clar, nosaltres no estem... No tenim la posició... No està al nostre abast donar solucions per resoldre el problema. D'aquí, doncs, d'aquesta taula... Doncs, bueno, podem dir coses, però sobretot sí que és molt important pel que fa a les actituds, a la mentalitat. Clar, és un problema nostre, és un problema d'orientació familiar. El que es diu a la família, el que es pensa, el que es fa, això es transmet. I els comentaris, de vegades, són els que fan opinió pública, perquè no és diferent que l'opinió publicada. L'opinió pública. Quan un veí doncs, diu coses, doncs està dient coses. I ho diu a Cal Barber, ho diu a la peixateria si es va a comprar peix. I va. Bueno, doncs ens sembla que el programa nostre és... Home, veure aquest fet, que és un fet del nostre temps, fruit de la globalització, que és real i que l'hem d'assolir doncs, en un punt de vista positiu. I dir, com podem fer bé aquestes persones, perquè, com tu deies molt bé a l'editorial, no viatgen, no fan turisme. Ja ho has dit molt bé, no vull repetir el mateix. I davant d'aquesta necessitat, doncs, a veure com ho orientem i l'actitud nostra pot col·laborar, més que donar respostes concretes que no estan al nostre abast, perquè no tenim un càrrec polític.
Però sí tenim possibilitat de donar respostes concretes, perquè a la nostra família, a la nostra llar... a la nostra feina, al veïnat, als comerços, sempre hi ha alguna persona que és immigrant i que nosaltres podem tenir una acció més o menys directa amb aquesta persona.
No, en sentit, sí, efectivament. No, dic que de la taula d'avui no sortiran grans resolucions de lo que s'ha de fer, però sí com a actituds de treball que amb l'orientació familiar i amb el que tu deies, de coses de persones que
tenen al costat... Amb aquestes persones que hi ha aquí, que ja hi són ara, i que nosaltres els hi podem donar un cop de mà, que a vegades a la parròquia ens demanen un cop de mà i és concretament una família que ho necessita. Perfecte.
Efectivament, és a dir, immigrant no és sinònim de mala persona, Vull dir, traiem-ho del cap, això. Llavors, tot i que s'ha de parlar en positiu, a mi sí que m'agradaria fer una reflexió una mica dura, però que tots l'hem de tindre en compte, penso, És a dir, aviam... sobretot els nostres polítics, perquè clar, a mi em fa molta gràcia quan els presidents de grans països, per una banda et diuen, escolta, doncs repartirem els immigrants, se'ls ha d'ajudar, donar-los acollida, però per la porta de darrere li estan venent les armes al dictador que provoca la guerra, que fa que aquesta gent fugi del seu país perquè és que si no la maten. Home, si tots aquests grans mandataris es posessin d'acord en cercar el dictador, potser aquesta gent podria viure en el seu país tranquil·lament i està fent intercanvi de països, però no d'aquesta manera que han de fugir per necessitat, perquè és que no és allò que deies del turisme, no, és que els maten si no se'n van, però els maten amb les armes que l'altre els hi ven. Vull dir, aviam, ja sé que això pot semblar una mica demagògic, però és una realitat, Potser nosaltres, en aquest sentit, hem d'acollir aquesta gent, però, per altra banda, hem de ser exigents amb la classe política, no?
Uh-huh. Ho fas bé de dir-ho, ja hem votat el diumenge, però bueno, per les properes
eleccions
i les altres. Sí.
Estem tot el dia, clar que sí. Dolors, no sé si volies afegir alguna cosa més. La veritat, bueno, tractar-los com a persones, que ens ho estaves dient, no?, i recalcar-los.
Bueno, les persones que tenim a prop, que sempre, al nostre entorn més immediat, sempre hi ha alguna persona que concretament podem fer un gest concret i que penso que l'hem de fer. I pensar que aquestes persones pues, són de la nostra família. Quan diem primer és el de casa, pues, aquesta persona és de casa, perquè és de la família humana i som nosaltres mateixos, són els nostres fills. Jo tinc un fill que fa més de 3 anys que està estudiant a Itàlia, pues, el meu fill és un immigrant, no? Llavors, veure aquestes persones en aquests països, pues, com ens agradaria que aquests fills nostres fossin acollits, quins treballs ens agradaria que tinguessin, quines... grups socials que els acollissin, doncs pensar en això, i després hi ha el més perentori, persones que estan escapant doncs, entre la vida i la mort, que no podem estar discutint a veure què fem o no, què no fem, perquè ja estem tardant.
Josep Maria.
No, i cuidado, i no ens pensem que som més espavilats del compte, quan a nivell professional maltractem amb aquesta gent, eh? Perquè, clar, hi ha moltes feines que potser un del país no vol fer, llavors contractem a l'immigrant, però amb unes condicions infrahumanes, amb un horari exagerat, sense seguretat social, amb un sou baix, però, clar, com que és immigrant, ho té que acceptar perquè no té res més, i abusem descaradament d'ell, al tanto amb això, eh? Perquè, efectivament, és com un de casa, doncs tractem-lo com un de casa.
Fins i tot a les senyores de la neteja de casa, que també se'ls ha de donar la possibilitat de que tinguin l'assegurança, no?
De totes maneres, moltes vegades són elles les que no volen l'assegurança, perquè
ja
en el fet de tenir aquesta assegurança, moltes vegades tenen que renunciar amb una sèrie d'ajuts que, si no, no els tindrien. I realment, si fas números, aquella persona o és d'aquella manera o no podria tirar endavant. Vull dir que a vegades l'excés de legalisme ens podria portar a ser molt injustos perquè hi ha una situació...
Jo en aquests moments estava pensant poder més en el món de l'hostaleria, no? Aquests abusos que hi ha fragrants de... Bueno, d'infinitat d'hores per un sou de miseria. I, a més, l'empresari de turno t'ho ven com veus que espavilat que sóc, mira, tinc aquí quatre que els matxaco. No, per favor, una mica, exacte. Com tu molt bé deies al principi, escoltem el que va dir el Sant Pare a les Nacions Unides, que em penso que això és una guia per tothom,
Però jo crec que, com que estem a nivell de principis i que hi arribem, vull dir, això d'aquest plantejament de que estem tractant a persones que són de la nostra família, de la família humana, això comporta que quan fem plantejaments de drets, aleshores, els drets no són un problema de caritat. No és un problema de dir, bueno, farem una obra de caritat. No, la caritat, si vols, serà amb la forma de tractar-los, però és un dret de justícia. I, per tant, quan amb el cap nostre no hi és aquesta mentalitat de que els hem de tractar com el que els hi correspon, com a persones humanes, aleshores és quan realment el problema no acaba de resoldre. Aleshores, el problema no queda resoldre. Perquè, a vegades, amb el llenguatge, de vegades, sense voler, doncs, fins i tot les mateixes emissores de ràdio, dius, bueno, hem d'anar al tanto perquè el gran problema de la immigració... Ja d'entrada ja hi posen un problema. Que jo no dic que no ho sigui, però el primer que posen és el problema. Anem al tanto que amb la immigració que ve... Tal, i ho estan plantejant com dient, ens hem de defensar de la immigració. Clar, el llenguatge, l'actitud, és molt important. I, per tant, jo dic, d'acord, estava dient ara una cosa molt... Estava dient el que s'ha de dir, vull dir que ha de tractar-los amb justícia. Però no des del punt de vista de dir, bueno, farem alguna cosa, vinga, com si fos una petita caritat. No, és que els hi correspon aquest tractament, perquè són persones humanes i, per tant, tenen dret, i les persones tenen dret, drets concrets com a persones.
Per això nosaltres hem d'estar disposats a recular, perquè si un ha d'avançar, els que ja hi són en aquell lloc, en aquell terreny, doncs han de saber recular perquè aquella persona pugui cabre en aquell espai que li és lícit ocupar. Només faltaria.
I que no oblidem que aquí tenim molts joves que estan emigrant fora i són talents, són persones que han estudiat la carrera de medicina doncs, gràcies als nostres impostos, que tenen unes notes possiblement molt bones i estan anant fora a donar el seu, no? A donar els seus coneixements, que això és una pèrdua.
Vull dir, nosaltres que també som emigrants. Mateixos, que també hem emigrat. En èpoques hem emigrat quan vam emigrar a Amèrica, quan vam emigrar a Cuba, quan vam emigrar a Alemanya. Llavors, no ens ho podem oblidar ara tots aquesta... Ho veiem tan clar en els nostres avis i ara que ens toca a nosaltres i als nostres fills ja ho hem oblidat.
I una altra qüestió també, això que estaves dient ara mateix, no? Veure també vessants positives de la immigració. Vessants positives com, per exemple, això mateix. Bueno, a casa nostra, per exemple, a Catalunya, doncs, si no haguessin vingut tanta gent de fora, no s'hagués desenvolupat com... Vull dir que té molts factors positius. Fins i tot, per exemple, des del punt de vista de la contribució doncs, a l'àrea públic, no? La gent que ve aquí i aconsegueix un treball, doncs clar, arriba un moment que si hi ha més gent, doncs es pot, hi ha més contribuents, no? O, per exemple, a Europa, concret. A casa nostra i a Europa, ja en general, no? La davallada de natalitat. Bueno, doncs això, o algú porta nens, o farà fallida a la caixa. Vull dir, no es podran pagar pensions, ja no es poden pagar. Però vull dir, la cosa anirà pitjor.
Això és per animar.
No, però vull dir que anirà pitjor.
És que emigrarem, quan siguem grans, emigrarem nosaltres.
S'ha de veure la vessant positiva. Clar, per això deia que aquí a la taula nosaltres no podem aquí posar una llei. No estem en la... Però sí, donar l'actitud que es pot aprofitar les vessants positives, perquè n'hi han moltes.
I exigir el que deia ell als nostres polítics, que donin solucions reals als problemes reals i que les donin amb urgència perquè la situació és urgent.
Ai, aquesta és...
Llavors, el que no ha creat en els països que hi ha hagut molta immigració, contràriament al que molta gent diu, no ha creat desocupació, sinó ocupació. Si no, podeu remetre's a l'Institut Nacional d'Estadística i es veu. I els salaris són un 21% més baixos amb els immigrants que amb la gent que ha nascut aquí. Això és una injustícia per la mateixa feina, eh? Uh-huh. 21%, quasi una quarta part.
Un dia parlarem també de la diferència amb les dones, Maria Dolors, simplement amb el salari.
De seguida.
Això no és el tema d'avui.
No, però em solidaritzo.
No, efectivament, com molt bé deia Aureliano, això de la caiguda de la natalitat pot semblar broma, però és un tema molt seriós, eh? Mm. Perquè en aquest país nostre, si només haguéssim estat nosaltres, o sigui, és que d'aquí dos dies ni pensions, pujades d'impostos, i veiem aquesta gent, doncs mira, ve aquí, tenen fills, donen... O sigui, millora l'economia... D'acord, sí, probablement una part d'aquests diners se'n va al seu país. Bueno, també hi ha un flux econòmic de... És positiu a totes bandes. Llavors, home, tinguem una mica de seny.
Eh? I a vegades ajuden a les famílies d'aquí a tenir fills, per exemple, no? Perquè vull dir, jo a casa meva doncs, tinc una noia boliviana que, per cert, avui és el seu aniversari, ahir li van fer el pastís, avui ho celebrarem perquè porta 8 anys a casa, no? Però, doncs, vull dir, jo sempre he estat molt agraïda al fet de tenir una persona de fora, no? Amb tot el que ha suposat per ella venir aquí, i la tens és part de la família, no? Aureli, que estàs amb el boli apuntant...
No, ara no, estava seguint una altra cosa, no? No, però sí, veure aquesta vessant positiva en tots els aspectes, eh? De tal manera que, clar, això com es fa? Pues no només parlant de drets, sinó que afavorir la integració. I la integració és que ells siguin del seu país, també, que estimin les seves costums, però que es trobin a gust en un país diferent. Això s'integra. Perquè si tu dius, bueno, perquè es trobin a gust, bueno, que facin el que vulguin, però jo massa tracte amb ells, no. Jo, no. Que es trobin... A veure, hem d'acollir. La paraula correcta a mi diria que és hem de ser acollidors. Acollidors, que es trobin a gust. A gust aquí, a casa nostra, que es trobin a gust. Sent ells del seu país, vull dir, amb les seves costums, les seves tradicions, en cap moment que hi hagi enfrontament, que en cap moment vegin que se'ls mira malament perquè fan altres coses, sinó que es trobin a gust. I la integració no s'imposa, eh? Vull dir, ara no vull que parlis del Barça, però integrar-se aquí no vol dir que siguin del Barça. Dic, no, però també pot ser una forma. Però el que dic que es trobin a gust,
però, Aureli, quan dius allò de les seves costums, certament, no?
Sí.
Però hi ha costums que nosaltres, per la nostra societat, per la nostra manera d'entendre...
I les lleis.
La dignitat, pues, no les acceptem com a molt fàcilment, ni ens semblen com a molt bé.
Sí.
Quan ens expliquen pues, lapidacions a certs països,
sí.
El paper de la dona,
l'ablació,
per exemple, l'ablació...
Sí. Has posat, per exemple, els exemples que s'han de treure, els negatius.
Llavors ens sembla que nosaltres, al revés, hauríem de fer un pas endavant quan parlem d'integració, de dir que aquesta persona coneixi l'oportunitat de pensar i d'integrar d'altra manera. O sigui, de veure que hi ha uns valors que la dona li poden donar pues una manera de concebre's a si mateixa, d'autoestima d'ella i dels demés, que gràcies a haver acudit a aquell país, els seus fills han tingut. Llavors, veure-ho com a un positiu, que són molt coses que aquestes persones poden aprendre.
És com el que deies del Barça. A mi, integrar-los no significa que es facin del Barça, però si s'integren aquí i els hi ensenyes el que és el bon futbol, s'acabaran fent del Barça.
Ja sabia que tenies que donar...
Ho tenia que dir.
Bueno, tu l'he posat fàcil, per cert, Maria.
Aquí una estoneta, tot tranquils, que tot i que no tenim el figura, anirà bé, eh?
Estem parlant de tot el que ens donen. Jo penso que això està molt bé per moure'ns una mica a nivell de potser despertants de si estem en una posició molt egocèntrica o molt egoista. Però bàsicament és el que es donen a si mateixes, no? Aquestes persones es donen l'oportunitat pues, de respirar i de dinar l'endemà, perquè totes aquestes imatges que han vist per els mitjans de comunicació són persones que és sobreviure, és a nivell de sobreviure. Llavors no podem parlar de lo que ens donen, lo que els hi hem de donar, els hi hem de permetre que es donin a si mateixos, que és el dret a viure i a viure després amb unes condicions humanes, però bàsicament a viure, que no, no estan així en els seus països.
L'Església en això sempre ho ha tingut molt clar.
Sí, sí, no? I ara mateix sempre. El pare
Francesc... I el Sant Pare igual, vull dir, són els primers que ajuden a la gent de fora.
És que és inadmissible això de posar el mur i dir, mira, que no passin, és molt... o mirar per un altre costat, això... No, jo crec que l'actitud que quan abans parlava que es trobin acollits, que es trobin acollits, a mi em sembla que és molt important. A mi em sembla que és l'actitud que hem de tenir. I, a més, clar, evidentment, els estats, els organismes internacionals, doncs tenen a l'abast més possibilitats, nosaltres no. Però fins i tot el papa Francesc, doncs ha parlat de les parròquies.
Ha baixat, concretat molt.
Ha concretat. Ha dit, bueno, evident...
Una família.
Una família, no? A veure, què podem fer? O sigui que arriba un moment que un ha de dir, jo què estic fent?
És això, perquè si no ens perdem amb el que han de fer els polítics...
I aleshores diu, bueno, jo només puc ajudar amb una almoina. Bueno, doncs, si només això, doncs, però ho fas. Què més puc fer? I aleshores un... Bueno, arribes a el que està començant, la Dolors al començament, que arribes a concretar... No, mira, aquesta senyora que jo precisament he conegut, que és immigrant i que és del barri i tal, doncs potser escoltar-la perquè millor necessita que algú l'escolti.
Aconsellar-la.
O aconsellar-la.
En un lloc determinat que necessita. Ajudar-li a fer papers. Al metro la gent parla moltíssim. Si l'agafes a la mateixa hora t'expliquen moltíssimes coses. Doncs a veure si no podem fer de feina moltíssima.
I la societat civil doncs, té possibilitats de fomentar aquests organismes.
Efectivament, és que el Sant Pare amb això ha sigut molt brillant perquè ell... estant a les Nacions Unides, podia perfectament fer un discurs d'aquests genèrics.
I macos, no? Que quedes molt bé amb tothom, bé, però no dius res.
Com deia la Dolors, no? Escolta, cada família, cada persona, vinga, nois, espavileu, va. Mm-hmm. I efectivament, d'això es tracta. D'ajudar la persona que tens, que veus cada dia, m'entens?
Ara pensem en tots aquests refugiats polítics que han vist. Pensem que Espanya és el lloc 26 de la Comunitat Europea en quant a acollir a gent que ve de fora. O sigui, em sembla que està per damunt dels... Bueno, un 0,95% de les sol·licituds presentades a Espanya, un 56% d'aquestes són les que són acceptades. I aquestes persones, quan logren aquest refugi polític aquí, homes i dones dormen per separat. I estan ajudats durant uns mesos i després d'aquests mesos són els que, quan vas a la plaça Catalunya, te'ls trobes dormint al carrer perquè ja no tenen aquell ajuda, no? Doncs pensar una miqueta doncs, en tot això, no? Que estaran que en altres països hi hagi bufetades per anar... No vull posar noms, però tots ho llegim als diaris. Doncs que volen anar a un país determinat. O és que se'ls hauria d'adjudicar amb aquell país o aquell altre. Home, mira les condicions d'aquell país. Perquè si aquell país, l'acollida que tenen és horrorosa i aquella persona no pot estar ni amb la seva família, doncs realment no hi voldrà anar. I si tu fossis una persona que anessis en un altre país, on te voldries anar? En un país a picar pedra tu sol o almenys tenir una germana que plorar-li al costat o un germà que donar-li la mà. Doncs ells fan el mateix que faries tu i que faria jo.
Uh-huh. Okay. Jo crec que segueixo en la línia de l'opinió pública, no? De que ha d'estar ben vist, això. Vull dir que, quan dic que ha d'estar ben vist, vull dir que de la mateixa manera que de vegades, doncs, hi ha modes, en un moment determinat, doncs, la gent es va crear, i després l'Estat va donar suport, doncs, les campanyes anti-tabac. Avui dia la gent ja fuma menys que fa uns anys. Bueno, i està ben vist no fumar. Està ben vist, després tot així la gent fuma, no? Bueno, doncs hi ha modes. I qui diu això diu altres coses. Doncs el tracte que es dona als animals, que està molt bé, possiblement... Allà trobaríem algun defecte quan estan per sobre dels homes o de les persones.
Això jo et vull fer un parèntesis i l'aprofito com ell, el del Barça, que és el del tema de l'avortament.
Sí, per exemple, no? Per exemple.
Vale? Que és una... Bueno, és de bojos i tots els partits animalistes estaríem tots d'acord i es mereixen un respecte en quan són criatures creades, però que veiem que decapiten nens, que hi ha òrgans que els venen i tot, n'hem de parlar un altre dia.
Sí, perquè... però de la mateixa... Jo simplement dic que de la mateixa manera que en un moment hi ha un estat d'opinió, doncs sí que ha d'haver-hi aquest estat d'opinió que els mateixos partits que una mica capten l'estat d'opinió. Perquè de vegades, quan volen vots, i, bueno, els partits, i la gent està molt sensible amb això de la immigració. Tu no facis una crida de que jo vull eliminar els immigrants, perquè aquest partit queda fumigat, eh?
O no, mira el que va passar a Badalona.
Bueno, però a veure...
Justament li va portar
ara
molts
no
vots.
No, jo dic el que hauria de ser, jo no estic parlant...
El que hauria de ser
és que l'opinió pública sigui exigent amb aquest tema, de manera que els polítics una mica, si són sensibles, dic, caram, hem de fomentar l'acollida, perquè jo no puc fer unes propostes que vagin contra la immigració.
Però una part de culpa molt important d'això la tenen els mitjans de comunicació, eh?
Bueno, això...
Perquè, vigila,
no,
vigila,
és possible. Veure, no, perdona, és així. Deixen anar així gratuïtament discursos. Per exemple, una dada que jo he tingut interès en mirar, no? Perquè, clar, allò que sempre es diu, que clar, que la delinqüència, sembla ser que el monopoli de la delinqüència la tinguin els pobres immigrants. No?
Com als Estats Units, els negres.
Són els únics que roben, sí. Que tal... Que doncs, bueno, tu t'esmires les estadístiques de la Conselleria de Justícia dels ingressats a les presons del nostre país i escolta, no, en fi, n'hi ha uns quants de casa, eh? M'entens?
No,
tots aquests mites, totes aquestes coses... Però són els que van creant aquest caldo de cultiu, aquesta opinió que deia l'Aurelia, en contra de... No, home, no, això no és veritat, i s'ha de dir.
Mm-hmm. També posau en terreny personal, eh? Els polítics, tot això, molt bé, i ho hem de llegir, però no descuidant l'aspecte personal. Quantes hores dedico jo a tota aquesta gent? Quants euros dedico jo setmanalment, mensualment, a tota aquesta gent? Quantes cartes als diaris perquè els mitjans de comunicació hi hagi aquest ressò, jo hi he escrit durant aquesta setmana, una mica d'examen personal, eh?
També han tret les fotos aquestes impressionants dels nens, sí. Vull dir que alguna cosa fan bé de tant en tant els mitjans de comunicació.
Bueno, i que també forma part dels reptes. Abans parlaves tu de les aportacions de l'Església, que jo crec que són notables.
Són molt, sí. Eh? I sempre coherents, sempre
no,
ha estat
i que,
igual.
A més, fins i tot la gent avui ja no les discuteix perquè ningú pot dir que Càritas no fa res. No, no ho pot dir. No.
Mira, una cosa, Aureli, una escola, i no diré el nom, que treballava jo, escola pública, quan ens denegaven els ajuts, anàvem a la Càritas del barri. I allà hi havia la solució del menjador d'aquell nen o el que hi fos.
Sí. O sigui,
ho sabíem tots.
Sí, però aquesta, o sigui, això no ho pot negar ningú, però fins i tot també...
No ho pot negar, però està bé que de tant a tant ho diguem.
No, per això ho has dit molt ràpid i dic...
Bueno, és de l'Església.
S'ha de dir, perquè si no se sap, no? I també, ja, això ja va nota, per dir-ho d'alguna manera, els reptes d'evangelitzar, vull dir que, bueno, abans es va fer d'una altra manera, però ara...
Anàvem nosaltres i ara venen.
Però ells són aquí, i aleshores tenim l'oportunitat de donar testimoni i de descobrir-los la bona nova de l'Evangeli i de fer amable la vida cristiana, en tantes raons perquè ho és. O sigui, no es tracta de dir, bueno, la farem amable perquè, com a política, com a dir, un programa maco perquè ens votin. No, si no és això. L'hem de fer amable perquè ho és. I aleshores, si un s'ho planteja, se n'adona de la quantitat d'oportunitats que tenim, doncs, de realment fer un gran bé aquesta gent que ens ve. Eh?
Hi ha molta gent que, per exemple, quan va pel carrer i veu una persona pues, que demana caritat, diu, no, jo no ajudo perquè tota aquesta gent treballen amb màfies, no? Bueno, treballi amb màfies, no? Aquella persona està al carrer, val? I t'increpa a fer alguna cosa, si més no, a parar-t'hi, a parlar, anar a buscar un trapà, a portar-li un cafè amb llet calent, que això segur que no li donarà la màfia i se'n beneficiarà ell i t'ho agrairà moltíssim.
Perdona, que dius això de la màfia, que és vergonyós que els poders polítics no hagin acabat amb això, és com s'abusa d'aquesta gent perquè arribin. Perquè, aviam, estan fugint del seu país perquè és que els maten. Bueno, doncs, el poc que tenen, ho tenen que donar tot amb una màfia perquè els fiquin amb una patera o els fiquin amb un no sé què, que potser la meitat no arriben. O sigui, aquesta mena de bueno, això sí que si volguessin ho podrien tallar perfectament, però clar, és un negoci econòmic també. O sigui, estem negociant amb vides humanes.
Però que nosaltres no podem passar pel costat com si passéssim al costat d'un paquet d'escombraries i no mirar ni la cara perquè ens fa mal la panxa o al final ja mirem i ni els veiem. Hem de fer alguna cosa, alguna acció directa i positiva. Una cosa és el que jo dedico a Càritas cada mes. I l'altra cosa és la persona que jo em trobo quan surto de casa. Aquella persona me l'he trobat i alguna resposta com a catòlic li tinc que donar. I la resposta, si no vull col·laborar amb una màfia directa, fantàstic, però pot ser pues, solucions creatives. Hi ha persones que els acompanyen pues, amb llocs. Necessites que t'acompanyi en aquell lloc? Pues, vinga, jo t'acompanyaré. Solucionar el dinar d'aquell dia. Mil coses.
Bé, perdona, jo simplement no és que et vull contradir, perquè tant de bo que es pogués fer sempre, no? Però abans, aquesta pregunta, alguns oients se l'estan plantejant,
sí,
perquè jo me l'he plantejat.
Bueno,
a veure,
no, sí.
Jo cada vegada quan vaig de casa a tal lloc, em trobo en 6 o 7 persones, sí. Per no dir d'altres, no? Perquè ja... Bueno, aquest ja l'he vist que no sé... Bueno, doncs arriba un moment que un, doncs, alguna cosa ha de fer. I aleshores el que no pot fer és no fer res.
Jo no ho he dit, bueno, mira, jo el que faré és donar-li amb un i a més li donaré amb aquest, perquè aquest altre és jove, últim, o aquest altre no sé què, o aquest té... Alguna cosa haig de fer. Aquest és el plantejament. Perquè si no, és com, per exemple, ara mateix, la immigració, doncs, diu, no, però que vingui, bueno, un moment, alguna cosa ens hem d'aturar, alguna. Perquè és com, a veure, si una persona vol dir, pots venir a dinar a casa? Bueno, un sí, quants sou vosaltres? No, som 50. No, 50 a casa no poden venir, no tinc dinar per 50.
Però igual, l'Aureli, pots portar un paquet sí, a la cartera a veure, de caramelos energètics dient, sí, i regar les barrites energètiques. Però,
Dolors, l'únic que vull dir, que de cara als oients, només transmetre una idea. Possiblement, a tot el que voldries, no ho podem fer. Però sí que hem de pensar què hem de fer. Alguna cosa. I això sí que estic... Per això, tal com ho deies, jo m'estava examinant i dic, ai, caram, jo no ho faig.
Que alguna cosa sí pots fer, Aureli.
Sí, no.
I a vegades no et ve de 3 minuts a cujar-te, parlar amb aquella persona, anar-li a buscar un... Mira, jo...
Un cafè calent.
Sempre a Barcelona hi ha la tira de bars. Tardes 3 minuts més. Si has d'anar a l'UCI, segurament no. Però si no, l'euro aquell que ens deia el Zapatero l'emplees amb un cafetó. I la persona que ve al darrere i que ho veu, igual és ell el que li compra el bocata. És una onda expansiva que es va creant.
I aquesta suma d'algos fa un molt, efectivament. Escolta, no li vols donar els 2 euros? Doncs el cafè o el bocata, li dius, té, perquè potser que no ha menjat aquell dia. Aquesta suma de petites coses sí que anirà fent. Exactament, és que és això.
És contagiós, jo crec.
I de tota manera, ara tranquil·la. Encara una mica, perquè ja el tema més aviat ja l'hem dit, hem de fer, no? Però sí que, i això possiblement, clar, pertany més aviat als organismes que ho tenen a l'abast, no? Però allò que si a una persona que té fam li dones un peix fas bé, però faries millor si l'ensenyessis a pescar, aquesta idea és una idea molt bona, perquè això és el que integra. Perquè, clar, a vegades hi ha gent que està demanant, i l'endemà demana, i bueno, val, però si només fa que demanar, i ningú li diu res, ni no li ensenya, ni no li obert. Escolti, vostè no podria... O sigui, a vegades, això que deies tu d'aconsellar, és a dir, facilitar... Ja dic, nosaltres no està a l'abast nostre fer-ho tot, però facilitar la integració per via, diguéssim, d'ensenyar-los a pescar. Perquè realment, aleshores, quan s'integra la societat, que només para la mà que li donguin, doncs, bueno, si és una temporada, bé, però si ja per sempre ha de viure de les almoines, doncs no l'estàs integrant massa, perquè sempre serà... Bueno, pues una persona que està demanant i ja tothom no el mira, no?
I com a persona tampoc li fa un gran bé. Clar. Més aviat l'enfonses, perquè a totes les persones ens agrada
sentir-nos
útils amb les coses que fem.
Llavors,
potser amb aquesta persona que està demanant la pots adreçar amb una parròquia, la pots adreçar a la Càritas del teu barri o a la central, portar papers en el bolso, que ho portis l'adreça escrita, donar-los-hi, parar-t'hi un moment, acotxar-t'hi...
Jo fa uns anys professionalment em dedicava al món aquest de la inserció laboral i la reinserció. I una de les tasques més gratificants que era és que de vegades nosaltres ens dedicàvem a fer feines a barris, però el condicionant afegit era que comptàvem amb la gent aturada o amb la gent de fora, reinsertàvem gent del barri aquell amb aquella feina, no? I, escolta, era una cosa fantàstica, perquè tu acabaves de fer aquella feina, però, a més, t'havia servit per reinsertar o intentar fer tornar al món laboral la gent que tenia atur de llarga durada o situacions...
Mireu això que us dèiem dels actes petits. A prop de casa hi ha una persona que jo la conec que fa anys, això que deies, Aureli, que sempre demana. És jove. Jo podria pensar que aquesta persona és molt més jove que jo. Ell està allà demanant. No crec que li vingui molt de gust i em puc imaginar que deu haver una situació d'una màfia o d'una història al darrere. I jo normalment no acostumo a donar diners més que a Càritas parroquial perquè sigui qui distribueixi. Però alguna cosa, i aquell dia no tenia res més, que a vegades porto xocolatines o això, hi ha per això, i li vaig donar uns caramelos. Pues quan m'ha va veure l'endemà, m'ho va agrair moltíssim i em va dir, no tiene algun caramelo per a mi? I em vaig quedar. I vaig pensar, pues aquesta persona, el que és important és que algú s'ha parat, l'ha mirat als ulls i ha entès... Pues que li vindrà de gust prendre's un caramelo perquè li donarà un xuter de sucre a meitat de dematí, que ja començava a fer fred.
No, i crec que des del punt de vista de l'orientació familiar, home, estem en les coordenades, com deia al començament, no? Les que tenim, no? I, per tant, de la mateixa manera que hi ha temes que ja s'han passat, i dius, bueno, això ja no toca ara, perquè s'ha passat de moda, bueno, això... Ara, i és, aquest tema durarà
sempre.
Aleshores, doncs, hem d'orientar els fills, hem d'orientar els que són professors, a veure com orientin. O sigui, perquè, clar, si no s'orienta, està per orientar, eh? Vull dir que no, sí, no, és un, no, no és un tema que s'orienta sol. No?
Hem d'ensenyar als nostres fills a ser solidaris, que dediquin part del seu temps amb aquestes feines.
Però com a mínim, a respectar.
I a tractar bé.
Això mateix,
no?
Respectar, integrar, veure persones humanes, veure persones de la nostra família, per dir-ho d'alguna manera. Sí. I això no s'improvisa. I això és una cosa que o s'orienta o no està orientat.
I ho viu, que més aviat es viu. I
sí, ho
viu, s'irradia.
Sí, sí, sí.
Clar que sí. Doncs que voleu afegir alguna coseta més al final, per terminar ja la tertúlia? Alguna idea més? La donem per bona?
Jo, en la línia d'estimular que els nostres oients es prenguin en sèrio, des del punt de vista de l'orientació, doncs què podem fer perquè se sentin persones.
I si no se'ns acudeix amb la gent que tenim de l'entorn més immediat, que segur que hi haurà alguna persona, com dèiem al començament, acudir a la nostra parròquia, parlar amb el mossèn que coneixem i dir-li, escolti, miri, què podria fer jo? Tinc aquesta disponibilitat. Pues igual te surt que pots acompanyar una persona a comprar, que li pots ensenyar l'idioma, que li pots ensenyar l'ús de les monedes del país...
Has dit tres coses molt bones, segueix, segueix. És una màquina, això, eh?
Donar-li carmels.
Però demà al matí, No, no, no meditem i pensem, bueno, ja farem. No, no, concretem, com deia el Sant Pare, Demà al matí.
Concretant, clar que sí. Doncs moltes gràcies als nostres col·laboradors habituals, la Dolors, l'Aureli i el Josep Maria Dell. I res, fins al proper programa.
Gràcies a tu. Bona tarda.
I abans de finalitzar el programa, arriba l'hora de la nostra entrevista. Aquesta tarda tenim l'Àngel Miret, que va ser secretari d'Immigració de la Generalitat de Catalunya i gerent de l'Àrea de Qualitat de Vida i Igualtat a l'Ajuntament de Barcelona. Fa pocs dies, l'Àngel Miret va ser nomenat pel Govern de la Generalitat coordinador operatiu per a l'acolliment de refugiats de Catalunya. Àngel Miret, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Enhorabona pel càrrec, no?
Bé, sempre content, però vaja, és una enhorabona, sempre són coses complicades, tampoc és una canongia, això, eh?
No, 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 a mi em sembla una feina força difícil, la veritat,
complexa,
eh?
Complexa, però vaja, bueno, ens en sortirem entre tots.
I tant que sí. Com veu vostè la tragèdia de Síria des de la seva experiència en immigració?
Bé, no, el primer que cal dir és que això són temes que de cop i volta apareixen als mitjans de comunicació, però que la guerra fa molts anys que dura, que hi ha molts milions de refugiats, milions i milions, a Egipte n'hi ha més d'un milió, a Jordània n'hi ha 1,5 milió, a Turquia un altre milió, etc. Per tant, que aquest col·lectiu de 150.000 persones de les que es parla per tot l'estat és una xifra francament molt baixa i que posa a prova una generositat i un humanisme a partir del qual es va construir Europa en aquest moment més que discutible. Per tant, això està avui als mitjans, però els que d'alguna forma treballem amb aquesta qüestió fa molt de temps, és a dir, refugiats sirians n'hi ha molts a Barcelona. Per tant, estaria bé que les persones, sens dubte de bona fe, però que aquests dies fan oferiments de tota mena, tant persones individuals com institucionals, tinguessin present que no cal esperar que arribin aquests, que ja avui hi ha molts i molts refugiats a casa nostra.
Deia en alguna d'aquestes associacions que és, de fet, dels pitjors moments en quant a refugiats al món, no? O sigui, que n'hi ha unes xifres de les més elevades.
Es diu, jo tampoc no n'estic tan segur. Això, ja sabeu, als mitjans us agrada molt posar xifres i comparacions, i es diu que des d'ençà de la Segona Guerra Mundial no n'estic tan segur. Hi ha hagut unes tragèdies a l'Àfrica que han provocat desplaçaments de milions de persones i tenim una mica la tendència a l'eurocentrisme, és a dir, pensar que el món es redueix a Europa. No estic tan segur que això sigui el major nombre de refugiats que hi ha hagut ençà de la Segona Guerra Mundial, però tampoc ho sé amb seguretat, no ho sé.
Quants refugiats arribaran a Catalunya?
Doncs, malauradament, el govern espanyol, ahir mateix vàrem estar a Madrid, no acaba de... Potser no sabem si per incapacitat o per falta de coneixement, o potser perquè la Unió Europea tampoc no acaba de resoldre la qüestió, i, per tant, a hores d'ara no ho sabem. La veritat de la veritat és que no ho sabem, no ho sap ningú. Segurament no ho sap ni la Unió Europea. A nivell espanyol es parla d'uns 15.000, i, per tant, si apliquéssim una proporció, en fi, d'un 20%, que seria una xifra raonable de pensar, estaríem parlant de 3.000 persones. Però insisteixo que aquesta és una realitat que a hores d'ara no la coneix ningú.
És una incògnita que tenim. I el pla d'acolliment que té previst la Generalitat, això sí que ja ho tenen bastant...
Sí, o sigui, això és un tema d'una enorme complexitat. Això és el que vull explicar una mica. És a dir, el pla d'acolliment no és fer quatre papers, ni és fer moltes sessions acadèmiques. El pla d'acolliment vol dir implicar tots els actors que operen en el territori, això vol dir els 900 i escaig d'Ajuntament, els Consells Comarcals, les, per sort, centenars i milers d'entitats socials que tenim a casa nostra, algunes de prou importants i grans i amb molts recursos, posar també la Generalitat al servei d'aquest projecte i posar, per què no, també a tots aquells particulars i entitats que han demanat de participar en aquest procés d'acolliment. Tot i que encara que em faci reiteratiu, vull insistir que no cal esperar-los, que en tenim molts a casa nostra. No solament en tenim de refugiats, sinó també gent autòctona que dorm al carrer. Vull dir que no cal que la gent esperi a ser generosa, solidària, al moment que les càmeres ens recullin les primeres arribades al Prat o a un autobús a la plaça Catalunya, sinó que avui es pot col·laborar amb persones que tenen unes dificultats singulars. Això hi vull insistir molt. Pensem que el nombre de refugiats, abans et comentava, Catalunya seria en aquest contingent d'uns 3.000, i l'any passat van arribar a Catalunya 100.000 immigrants. Ho torno a dir, 100.000 contra 3.000. Certament l'any passat també van marxar més de 100.000 immigrants o antics immigrants a casa nostra, però vol dir, per tant, que estem parlant de xifres molt i molt petites. S'està fent això un gran tema damunt la taula i jo crec que hauríem de baixar tots una mica el to i no pensar que el món comença i acaba amb aquest contingent de persones.
Sinó que continua i que ja ve de
molts anys i que hi ha molta gent amb problemes i amb necessitats i molts refugiats que estan aquí a casa nostra.
Per què la migració diria que és bona per un país, senyor Millet?
Bueno, en principi, els processos migratoris, qualificar-los o adjetivar-los de bons o dolents a mi em sembla excessivament simplista. Depèn.
Ai, perdó,
en
ja
principi, no, home, és normal, els mitjans heu de fer preguntes, diguem-ne, de blanc o negre. Aquí no estem per fer una sessió acadèmica, oi? Però vull dir, depèn, per exemple, depèn de si les persones han vingut aquí voluntàriament o no. Això és un tema important. O sigui, tu vens obligat, com en el cas dels refugiats, perquè la teva vida corre perill, o vens aquí perquè busques un futur diferent. És diferent. També és diferent en la mesura que tu puguis presentar una estructura social, familiar i personal que et permeti integrar-te en el país, i també depèn de l'actitud de la comunitat d'acollida. L'acolliment suposa una bidireccionalitat, és a dir, les dues parts es miren i intenten entendre's, intenten construir un futur en comú, o a vegades no ha passat així. A vegades hi ha hagut processos migratoris, diguem-ne, en els quals tant la població autòctona com a vegades la d'arribada han intentat imposar models. Si tenim clar que no es tracta d'imposar, sinó de construir, en principi la migració sempre té un element positiu. A casa nostra tenim prou experiències, és a dir, jo sempre, quan començava les classes a la facultat, ara fa anys que malauradament no puc fer així, però en els joves del primer curs de carrera, sempre els deia, aixequeu-se els que teniu, o que vosaltres heu nascut fora de Catalunya, o que els vostres pares, o com a mínim un dels quatre avis. I s'aixecaven el 80% d'alumnes. Uh-huh. Això parlant només de migracions internes dintre de l'Estat. Avui, segurament, si jo els digués, a més, aquesta pregunta, però fora d'Espanya, no seria el 80%, però ja també començaria a ser un determinat percentatge. Per tant, està clar que el nostre país, Catalunya, s'ha construït a base d'aportacions forànies i de sediments consecutius. Per tant, diguem-ne, a casa nostra, jo crec que el balanç del que em preguntaves, a casa nostra, en aquest cas en concret, seria molt positiu.
Molt positiu. I s'ha de posar algun límit en l'arribada d'immigrats, en el nombre o en els serveis que puguem donar-los?
Jo crec que parlem de persones. I, per tant, quan parlem de persones, a mi posar limitacions no m'agrada. Uh-huh. Hi ha algunes coses que són de sentit comú. Clar, si en una escola on hi ha 30 alumnes, el dia 1 en poses 25 que no parlen ni castellà ni català, doncs, home, és difícil que l'escola segueixi el ritme aconsellable en un espai acadèmic. És de lògica. Ara, jo aquestes tendències a dir, no, més enllà d'un 5 o un 10 o un 15, no vull plantejar-ho així. No, inclús des del punt de vista acadèmic no té sentit, i des del punt de vista del que s'entén, que és el principi d'humanitat, que diu que al final tots som éssers humans, jo això de fixar una quota a partir de la qual hi ha un conflicte no la puc acceptar com a plantejament.
El que sí que a vegades s'han de posar límits en quant a costums que tinguin que siguin contràries a la nostra llei, no? Per exemple, estic parlant quan va haver-hi la polèmica de la burca, que és veritat que és com la punta de l'iceberg, no? Perquè, vull dir, normalment, jo crec que som un país molt, bon, molt acollidor, i que la gent aquí quan ve jo crec que es troba força a gust, no? Però que n'hi ha coses que sí que s'ha de ser com més sever,
bé,
no?
Els límits són els drets humans, és a dir, nosaltres ens hem d'oposar rotundament, per exemple, qualsevol aspecte vinculat, dic com a exemple, si fos el cas, i no dic que passi, dic que ens hi hauríem d'oposar si fos alguna qüestió, diguem-ne, que anés en detriment de la dignitat de la dona, per exemple, o del principi d'igualtat que regeix a la nostra societat entre home i dona. Si això es vulnerés, òbviament aquest seria un tema per oposar-s'hi i per no acceptar trets culturals o pretesament culturals que estiguessin per damunt, ja no sé si tant del marc legal que també, quan del concepte de dignitat que avui tenim aquí.
Uh-huh. I a vegades tenim la sensació que els hi donem més, per exemple, no? Es treuen els crucifixes, no?, de les escoles, però després sí que poden fer el ramadà, no?, o poden fer a les escoles. O sigui, a vegades som una mica contradictoris, no?, a l'hora de tractar a la gent de fora.
Però això ja no, jo no ho globalitzaria. O sigui, jo diria que hi ha gent acomplexada i amb problemes, uh-huh, i que els problemes els traslladen en determinats àmbits. És a dir, quan algú en alguna escola, això que dius ha passat de totes maneres poc, però quan algú en una escola va proposar que no es fessin els pessebres per no ofendre pretesament persones que venen d'altres cultures religioses, jo crec que això és de molt poc nivell, des de molts punts de vista. I, per tant, jo crec que això en aquest moment s'ha reconduït. O sigui, aquest acomplexament i aquest bonisme fora de to, per exemple, en l'àmbit dels pessebres, em sembla que comença a estar superat fins i tot pels que creien que aquesta actitud podria ofendre o molestar. És a dir, això són temes que s'han d'acceptar perquè forma part, avui el pessebre forma part d'una tradició cultural i en cap cas suposa o comporta una imposició de tipus religiós. Tots coneixem, jo en conec molta gent que té el pessebre a les festes de Nadal i que no són creients o són agnòstics i en tot cas no són practicants, i això no obstant els hi fa molta il·lusió fer el pessebre a casa seva i la canalla disfrutar d'aquelles imatges i disfrutar d'aquestes festes.
No, i a més al final ho pots reduir a un tema cultural, no? És la nostra cultura, que som
d'origen
cristià.
Això és el que vull dir. Escolta, els pobles, quan, si mireu quants pobles a casa nostra es diuen sant o santa, n'hi ha moltíssims. No crec que això suposi una ofensa per ningú, ni anirem a canviar els noms per posar els noms que no tinguin un contingut religiós, o la nostra tradició, diguem-ne, artística, està absolutament vinculada al món de l'Església. Són realitats, igual que en altres àmbits no europeus o no cristians, les tradicions culturals i les tradicions d'altra mena van vinculat a altres religions. Uh-huh. I això no ha d'ofendre ningú. És a dir, quan un va a Turquia o va a un país de tradició musulmana, dubto que ningú equilibrat li molesti i l'ofengui que l'art tingui unes tipologies determinades, per exemple, l'absència d'imatges. Eh? I, en canvi, una gran filigrana ornamental, amb flors...
Bueno, sona una meravella.
Per tant, i això ningú dirà, escolta, això m'ofenen a mi perquè aquí no hi ha imatges, per tant, no.
I si les dones ens han de posar un vel, doncs els ho posem perquè ens el hem de posar perquè volem veure aquell temple, o sigui que tampoc hi ha problema quan estàs a fora. No?
Naturalment, un s'ha d'adaptar al lloc on va i no intentar imposar la seva forma de veure el món, la qual cosa no vol dir que la comparteixis, però vol dir que tu ets convidat, ets un hoste a casa d'un altre i, per tant, respectes. Uh-huh. Igual que quan qualsevol de nosaltres o dels nostres oients se'n va a casa un germà a passar uns dies al cap de setmana, doncs, si va, accepta la costum d'aquell germà que el convida a casa, i si en aquella casa... dic una bestiesa, doncs la gent es treu les sabates a l'entrada i es posa unes sabatilles i ell no té tradició de fer-ho, doncs quan vas allà ho acceptes. I si no, no hi vas.
Uh-huh. No, o sigui, que són coses de sentit comú, però
si
que a vegades es perden.
I si a casa dinant a les 3 de la tarda i tu a casa tenen a dinar més d'hora, doncs quan vas a casa una altra, t'adaptes a dinar a les 3 de la tarda. Uh-huh. Que són coses una mica i quasi bé de convivència bàsica i d'educació.
I de sentit comú. Àngel Miret, i quan comentava al començament de com podem ajudar nosaltres, no? Que ara hi ha moltes peticions per ajudar aquests refugiats, però quin consell em donaria a una persona com jo? No?
Doncs molt senzill. O sigui, aquí no es tracta ni de fer recollides d'olis i sucres. Hi ha gent amb bona voluntat aquests dies. Alguna m'ha arribat, escolti, que som una entitat que estem recollint oli i sucre. I dic, home, no, no recolliu oli i sucre perquè transportar l'oli, el sucre i les galetes allà és més car que comprar-les allà directament. Exactament, entre altres coses, gent que recollia roba, dic, no pateixin, que no necessitem roba. I si necessitem, estic convençut que en aquest moment, amb l'espai mediàtic que tenim, qualsevol de les grans corporacions ens la facilitarà de franc. No, jo crec que el que pot fer la gent és, primer, posar-se a disposició en aquells àmbits en què algunes d'aquestes persones puguin arribar al municipi per fer un acompanyament, per ajudar aquesta persona a conèixer l'entorn, per fer una mentoria de família a família, per convidar-los a dinar, per convidar-los un dia a passejar, a conèixer les realitats d'aquella comarca, d'aquell poble, i després, qui vulgui ja col·laborar d'una forma econòmica, doncs estan totes les grans entitats serioses, no en vull enumerar unes quantes, però n'hi ha moltes, Sant Joan de Déu, Càritas, Metges Sense Fronteres, ACNUR, és a dir, hi ha moltes entitats que tenen els comptes corrents i que tu tens la garantia de que aquests recursos econòmics arribaran on han d'arribar, que justament o bé en els propis països d'origen del conflicte o bé en els països de trànsit, i per tant no hi ha cap dificultat per poder fer aquesta aportació econòmica.
Uh-huh. Econòmica, o si pot ser de temps, doncs també pots parlar i donar temps, no?
Sí, això és el que dèiem a l'inici, és a dir, en el moment que arribin aquestes persones un pot brindar-se doncs, a fer o això que dèiem, o fer un acompanyament familiar o reforçar les classes de català o castellà o a, doncs, jo què sé, potser els nanos, si arriben nanos encara una mica descol·locats o amb desconeixement de la llengua, posar la teva família perquè aquells nanos se sentin
juguin
més acompanyats amb els
més.
Teus. Uh-huh. És a dir, hi ha moltes maneres que no costen diners, sinó que costen costen, que fas una aportació això de temps o de voluntat de col·laboració o de germanor amb aquesta família.
I a nivell polític també podem fer coses des de la societat per intentar fer que els polítics facin més coses per aquesta gent?
Bueno, els polítics
gent,
estan molt de moda criticar-los. Jo, que no sóc polític, jo estic una mica tip de tanta crítica perquè al final resulta que tots els mals de la societat recauen en els polítics i no és així, li ben asseguro. De polítics, igual que de taxistes, d'advocats, de mecànics o de periodistes...
Sí, i periodistes, sí senyor.
De periodistes n'hi ha de bons, de dolents i de regulars. Per tant, no, els polítics no tenen la culpa. Jo crec que en aquest cas, i vista l'impacte mediàtic, els polítics estan fent una bona feina. Aquí Catalunya s'està preparant tot un operatiu molt ben estructurat amb tots els sectors implicats i crec que funciona. I a més estic content perquè això espero que no serveixi només per aquesta situació, insisteixo, que és molt més petita del que s'està suposant en els espais, diguem-ne, més mediàtics, sinó que sigui i s'articuli un mecanisme d'acollida de les persones refugiades que serveixi també pel futur. I, d'altra banda, el que es pot fer, de fet, està molt poc a les nostres mans, perquè, en definitiva, no ens oblidem que els refugiats no venen aquí, no són immigrants econòmics, són refugiats perquè hi ha guerra. I la guerra, tots sabem, que oculta interessos que no coneixem. Jo tampoc no sé quins són, però jo sé que allà hi ha l'estat islàmic, hi ha que el règim anterior, que era un règim dictatorial, hi ha tropes europees, hi ha avions de combat moltes naturalesa, hi ha els xiites, hi ha els sunites, hi ha els turcs, hi ha... O sigui, hi ha una gran amalgama i una situació extremadament complexa, i, per tant, el que modestament com a ciutadans sí podem fer, i a la mesura que puguem, que és molt poquet, perquè no sabem quins interessos hi ha, és exigir el final de la guerra i dels conflictes. És a dir, els conflictes no es poden acabar matant-se uns als altres. Si acabem amb aquest tema, l'anècdota, si em permeteu l'expressió, ho dic amb tota la prudència, del refugi no existirà, perquè aquestes persones venen aquí amb ganes de tornar a casa seva. No han vingut aquí per altres motius. Síria era un país, i és un país destrossat ara, però era un país desenvolupat. És a dir, que la gent no tingui la idea de que, si, de que Síria és Eritrea o Somàlia. És un país que podia tenir uns estàndards de vida molt similars a molts països europeus. Per tant, la gent el que vol és que s'acabi la violència, s'acabi la guerra, i puguin tornar a casa seva i a fer la seva vida com l'havien fet abans del conflicte.
I com voldríem fer-la nosaltres. Doncs Àngel Miret, coordinador operatiu per a l'acollida de refugiats en Catalunya, gràcies per estar amb nosaltres i molt bona feina.
Molt bé, moltes gràcies.
I fins aquí el programa d'avui. Gràcies als nostres oïdors per acompanyar-nos. Els esperem el proper dimarts amb la meva companya, la Magda Minguet. Jo m'acomiado fins a una propera edició del programa Paraules d'amor de Ràdio Estel. Tampoc hi falteu.
Ràdio Estel.